l'atenció al pacient, que té dret, insisteixo, a ser atès en la seva pròpia llengua.
Bé, però jo crec que s'ha de ser una mica també respectuós amb la cultura de la gent, torno a repetir-ho, perquè clar, si una persona ve de Cádiz i fa poc de temps que està aquí, evidentment no domina el català, i aleshores clar, hi ha que entendre que hi ha un període d'adaptació.
Sí, sí, si això és comprensible.
Abans de Manol, que aquesta noia només fa aquest vídeo perquè han anat a dir-li, escolta, em sortiran unes oposicions, si us hi voleu preparar, sapigueu que s'han de preparar, i ella diu, ah, mira, he vist que dintre els requisits i el C1, aquesta noia, sense tenir el C1, ja està treballant en un hospital.
Sí.
Però no? Fixa't bé, jo no he vist el vídeo, no puc juzgar el que passa al vídeo, ni el que diu, ni la mofa que puc fer. El que sí dic és una qüestió per mi delicada. És a dir, jo crec que les persones han de tenir una certa respectabilitat, i més en temes tan greus com la salut. Perquè, clar, la salut d'alguna manera te la jugues, el malalt. I la llengua del malalt és, evidentment, fonamental. I si no se sap expressar bé en castellà, però, clar, l'altre ha de saber entendre i correspondre. Ara, a la inversa, també. Hi ha gent botaruda que diu, no, jo, en castellà, res. Jo tinc un amic meu que m'envia contínuament missatges sobre aquest tema. No vols dir el nom, que el coneixeu tots. Ja està bé, les nenes, ara resultarà que la llengua és la causa del suïcidi de les nenes de Sallent, l'altre dia. I vaig dir, escolta, tu, sigui racional, no és la llengua, no és la llengua. Ara, que hi ha hagut un motiu de mofa per la llengua, bueno, però no és la llengua la causa del suïcidi. Hi ha més factors que juguen aquí dintre. Després han sabut el bullying, la desestructuració familiar, etc. Aleshores, clar, jo crec que en aquestes coses ha de ser una mica delicat, no pot ser una persona taxativa. I quan vas posant fronteres és una limitació de llibertats, de drets de les persones, en fi, de nacionalitat. Jo no tinc cap problema en parlar castellà, vale? Però mai criat en català. A casa meva algú el català el parlava, perdó, el castellà el parlava deficientment. Per què? Perquè tota la vida havien parlat en català o en valencià, i per tant no li sortien bé les paraules, ja no dic a l'hora d'escriure, Allò era un horror, Allò era un horror. Però què passa? Que clar, jo crec que en aquestes coses hi ha que tenir un grau de tolerància i de comprensió, i de donar una expectativa a la gent perquè digui, escolta, vostè ha vingut de Cádiz, molt bé, vostè vol participar d'aquí, sí, molt bé, vostè és a ser infermera, sí senyora, vostè té 5 anys per parlar el català i entens. Aquest és el...
Sí, i després, diguem-ne, l'empatia que la professional pot transmetre al pacient, de dir, disculpi, doncs estic aprenent català, encara no el domino.
Exacte.
Això que m'ha dit no ho entenc. O sigui, un intercanvi empàtic. El problema, sé que no has vist el vídeo, Manolo, però el problema és el to de burla, de menyspreu i de mofa que fa aquesta infermera versus la llengua catalana. Com si fos una aberració que per ella ser infermera li reclami, per guanyar una plaça d'infermeria, perquè infermera ja ho és i exerceix, doncs li reclamin doncs aquest requisit, no? Com si fos una cosa excepcional.
També
el problema és que s'ha venut com excepcional.
També et diré que segurament, com a país que vol posar en valor la llengua pròpia, ens hauríem de fer mirar una mica el que hi ha en el rerefons d'aquest vídeo.
Clar.
Si aquesta noia està treballant aquí com a mínim des del mes de juliol, per entendre'ns, i ara se sorprèn de que per fer la mateixa feina que ja està fent, però amb la plaça assignada, li demanin que entengui el català i que el parli el C1, jo abans ho he dit mitja broma, no demanen ser filòleg, demanen el C1, segurament s'està sorprenent perquè està fent la seva feina sense cap necessitat ni d'entendre'l ni de parlar-lo. I aquest problema no seria per ella, sinó globalment pel país. Bé, això ja va més enllà. Diguem-ne. Altra cosa és que algú tingui dels dos dits de front a la teva pròpia feina de fer el vídeo que fas sobre el català o sobre el que sigui que tingui a veure amb la teva feina, que segurament el problema que pugui tenir amb l'Hospital de la Vall d'Hebron no serà pel català, sinó pel lloc com ho ha fet i com ho ha fet, etc. Però vull dir que al fons el més greu segurament és aquest. És a dir, si ara se'n sorprèn que li demanin el C1, probablement és perquè porta aquí treballant des d'abans l'estiu i de català no l'ha necessitat per res, perquè socialment estem en el punt que estem.
També dic que la gent veu allò que vol veure. A mi hi ha una cosa positiva del fenomen del vídeo. Jo ahir em vaig distreure una estona, mirar les reaccions, les xarxes, els comentaris, els mitjans...
No està ple de cafres, com tot.
No, però jo vaig veure, i em vaig sorprendre positivament, de que hi havia molta gent també d'Espanya que deia, però aquesta tia que està fent... O sigui, una mica de dir, però això no és la manera. O sigui, una defensa tancadíssima només la feien un determinat grup de gent. Jo crec que hi ha un efecte positiu d'aquest vídeo i que afavoreix la llengua catalana perquè com que és tan passat de voltes i tan desencertat i tan poc empàtic com dèieu, que jo crec que hi ha gent que està dient, hosti, pues és que és veritat. Gent de fora de Catalunya, estic parlant. És que és veritat. És que si tu vols infermera a Catalunya, és normal que et demanin... Jo vaig veure molts comentaris de gent de fora dient, pues si és normal que et demanin que sàpigues català, vull dir, només faltaria... Vull dir, és que és com de sentit comú, no? I llavors vaig pensar que, bueno, que igual no havia anat tan malament, eh?
Alguna cosa havíem avançat, no? Ara...
No, anava a dir que aquí hi ha dos factors, un més conjuntural i un estructural, de per què durant 8-9 mesos, un any, no? Doncs aquesta infermera pot haver tingut la sensació que el català no era imprescindible. És veritat, per la part conjuntural, que amb l'esclat de la pandèmia i el dèficit que hi havia de personal d'infermeria en concret a Catalunya, doncs van venir professionals d'altres comunitats autònomes, i això, diguem-ne, que va ser important i imprescindible pel nostre sistema sanitari. Altra cosa és el problema estructural de que es transmeti des de les administracions que realment tu pots exercir una feina de servei públic sense que t'exigeixin el català. Crec que s'ajunten les dues circumstàncies. Però és veritat, també, que potser doncs, aquesta persona no s'havia informat prou durant aquest any. Pot ser, també, no? Que no s'hagués informat prou sobre quins són els requisits. Però vaja, quan tu marxes de casa teva, de la teva ciutat, i te'n vas a viure a Catalunya, jo crec que el mínim és saber que a Catalunya es parla en català i que tu t'hauràs de relacionar doncs, amb una comunitat que no és que sigui bilingüe, sinó que és plurilingüe, i de la mateixa manera que crec que aquesta noia segur que entén doncs, que si ve una persona estrangera, doncs necessita l'anglès per relacionar-se amb ella i entendre-la, també ha de ser una exigència, més encara quan és llengua oficial, que domini el català. Com deia el Manolo, amb un temps de marge, perquè no naixem ensenyats i perquè per aprendre una llengua necessites un temps. Però al final estem parlant de paraules en l'àmbit sanitari que no és que no són tan diferents, que infermer, enfermera, injecció, injecció, sang, sangre... Vull dir que també és veritat que no és un grau de complexitat molt gran.
Fixa't una cosa, a mi aquest tema me preocupa en altres àmbits. La medicina, al final, és una obra quasi de caritat ajudar el que està malalt i, per tant, t'has de sacrificar parlant en català o sense parlar. Però hi ha un àmbit molt perillós o molt delicat. Més que perillós, delicat. És l'àmbit de la justícia i de la sentència. Però, clar, un jutge que faci declarar a un reu, a una persona que ha fet un delicte i que és una persona de poca cultura i que s'expressa molt mal en castellà i s'expressa en català, hi ha matisos, en l'expressió,
Sí,
i ahir és on jo veig un perill, perquè, clar, els matisos a l'hora de resoldre una sentència són molt importants, I aquí sí que jo veig un tema delicat. A vegades segueixen, és que solament els poetes en català podem optar a Catalunya i tal.
Però la medicina passa igual,
No, ja t'he dit.
Vull dir, jo intento sempre parlar en català, però si veig que la persona que m'ha de diagnosticar no domina la llengua, ja
t'espaviles per assegurar-te'n, no?
Per assegurar-me que entén exactament el que li estic dient. Vull dir, per tant... No t'entenc el que estàs dient,
No, és que és molt delicat. És que una sentència és una sentència, Ojo,
I al final... Sí,
una sentència és una sentència,
Sí, però una cirurgia també, per exemple.
No, clar que sí, clar que sí.
En fi, a veure, també dir-li a la noia, perquè avui he llegit el Diario del Mundo, que es veu que ha enviat missatges dient que està molta por de sortir al carrer. Jo crec que pot sortir tranquil·la al carrer, que en principi, vaja... Que no s'amoïni massa.
Bueno, però forma part una mica d'aquest món, aquest ecosistema mediàtic que alimenta, aquest relat de que aquí estem en una mena com de l'Alemanya nazi dels anys 30, no? I el problema és que hi ha gent que s'ho creu. i que tu pots arribar a pensar-te i viure-ho com una realitat. Saps què vull dir?
Però és que el cas d'imprudència d'aquesta noia serà utilitzat políticament.
Sí, sí.
Per dir que aquí, si no parles català, et fustiguen. És que la línia de que segueix el mundo és aquesta.
Està clar. I encara que no ningú li digui res pel carrer, com que hi ha tuits i hi ha tal i no sé què, i, en fi, ja m'hem vist
en fi, com aquest. A veure, veurem. Em sembla que es vol agafar la baixa. Crec que el contracte estava a punt d'acabar-lo. No diré res més.
I al final
no? Crec que es vol agafar la baixa i crec que el contracte estava a punt d'acabar-se.
I que està fent un vídeo sense mascareta dins d'unes instal·lacions en una
hora
laboral.
No
té defensa possible.
És que ho té tot. En fi, volia parlar de Ferrovial. Però és que el Pere Aragonès acaba de donar per trencat el pacte amb Junts per Catalunya. No dirà el pacte, però sí, el va trencar, perquè no va trencar el govern, però presumptament el pacte encara estava en vigor i això es nota, per exemple, en el fet que el Parlament de Catalunya no té president o presidenta, ja està allà en aquesta mena d'interinatge a l'espera del judici de la Laura Borràs. Però clar, sempre s'havia donat per fet, perquè més així ho havien dit i ho havien explicat d'Esquerra, doncs bueno, que si l'escolta amb la Laura Borràs finalment era condemnada, no podia tornar a ser presidenta, doncs Junts per Catalunya seria que havia de proposar el nom. Bueno, doncs ara segurament tot això ens queda no res, bàsicament perquè Pere Aragonès aquest matí ha anat a Televisió Espanyola amb la Gemma Nierga i ha explicat que ell entén que el pacte que ell el va fer president i a Junts li donava la presidència del Parlament de Catalunya ha saltat pels aires, que no existeix. Això què vol dir? Vol dir que si Laura Borràs és absolta, tornarà i serà presidenta del Parlament de Catalunya. I ja està, i a partir d'aquí la vida parlamentària seguirà, però si en la condemna que pugui tenir Laura Borràs s'inclou l'inhabilitació i no pot tornar a ser presidenta del Parlament de Catalunya...
Sobre el meló
de... qui és president o presidenta del Parlament de Catalunya. A això s'hi ha de sumar aquest còctel, que hi ha aquesta batalla en el rerefons ara mateix entre el PSC i Esquerra Republicana per la prova pilot de la renda bàsica universal, que el PSC continua dient que l'esmena no la retira, i TP3 ha explicat aquest matí que Junts també la votarà. I enmig d'aquest ambient, diguem-ne, Pere Aragonès ha dit que fins aquí l'acord que el va fer president el seu dia, que ja no existeix i que no en queda res.
Vaig per parts.
Sí, home, i tant.
Primer, amb la qüestió de la presidència del Parlament, que és obvi que serà el pròxim ring que hi haurà al Parlament. Ja fa setmanes que entre passadissos tots els grups en van plens en cas que hi hagi una sentència condemnatòria. Insistim, en cas que hi hagi una sentència condemnatòria a Laura Borràs, perquè està encara per veure. En tot cas, Esquerra diu que no votarà un president de Junts. Junts diu que no votarà un president d'Esquerra. PSC diu que no votarà un president d'Esquerra. Junts diu que no votarà un president d'Esquerra. Llavors, aquí, l'únic que no veta és Junts a PSC i PSC a Junts. Veurem què passa. També és veritat que aquí hi ha un tercer actor, que són els comuns, que aquí també poden aprofitar l'escletxa independentista per, encara que tinguin 8 diputats, intentar treure el cap. Però aquí és evident que el PSC jugarà les seves cartes. Si bé al principi de la tardor, al mes de setembre, recordem, Salvador Illa va arribar a posar un ultimàtum als partits independentistes perquè es posessin d'acord políticament per substituir a Laura Borràs, i no va ser possible, perquè Laura Borràs, no, per fer això, hauria de dimitir del càrrec, i s'hi ha negat amb el suport de Jordi Turull i del seu partit. Salvador Illa va arribar a oferir els seus vots si l'independentisme es posava d'acord en triar una candidata que en aquell moment ja sonava Anna R, ja sonava la senyora Madrenes. Vull dir que una part de Junts volia, efectivament, ja substituir aleshores Laura Borràs. Però ara aquest oferiment, que va fer fins i tot per carta Salvador Illa, això ja no existeix des del moment en què es trenca el govern i que Salvador Illa aprofita aquesta escletxa entre l'independentisme per anar guanyant centralitat dins del Parlament. El Partit Socialista disputarà aquesta plaça per la presidència del Parlament. L'altra qüestió és sobre... Hi ha dues esmenes que queden vives i que seran especialment complexes. La de la renda bàsica i la dels macroprojectes de Junts. Avui això s'ha votat en comissió. És veritat que és una pista bastant gran de quines són les aliances que es poden produir la setmana que ve, però aquí hi ha negociacions que continuen en marxa i aquestes esmenes poden decaure fins l'últim moment, fins al dia 10, que és quan es voten de forma definitiva els pressupostos. Llavors, què està fent aquí el PSC? Utilitzant l'esmena de Junts sobre els macroprojectes com a moneda de canvi perquè el govern retiri el pla pilot de la renda bàsica. Però pel govern, retirar aquest pla pilot és altament significatiu. Perquè encara que sigui simbòlic, perquè estem parlant d'un banc de proves, no? d'una renda bàsica que és veritat, que no té capacitat per aplicar de forma universal la Generalitat, perquè no té capacitat econòmica per aplicar-la de forma universal, però clar, va ser un dels acords que va signar amb la CUP en la investidura de Pere Aragonès, i que Pere Aragonès, que vol vendre el segell d'esquerres del seu govern, és molt difícil a nivell simbòlic retirar això. Entre altres coses, perquè totes les entitats del tercer sector estan esperant en candeletes que es faci una prova pilot d'aquest tipus. En canvi, què està dient el PSC? Sabent que tot això no ho podràs implementar a curt termini perquè no tens prou recursos, dedica aquests 40 milions a qualsevol altra cosa. Junts s'ha afegit aquest argument del PSC, no sabem tant si per convenciment o per la vocació de lesionar el govern en minoria de Pere Aragonès.
No, perquè saben que aquesta prova pilot se l'ha quedat Aragonès en persona, per entendre'ns, o el seu
Exacte.
Propi departament. No? És el simbolisme que hi ha al darrere també hi és políticament, perquè no és fer-li mal al conseller de Dret Social de torn, per entendre'ns.
Sí, sí, exacte. I el PSC diu... Bueno,
propi
doncs,
president, no?, qui ha de fer el...
No només ell pot garantir que caigui el pla pilot, si Junts i PSC, només que Junts s'abstingui, el pla pilot de la renda garantida ja cau. Però és que, a més, el que fa el PSC diu, val, doncs dono suport a l'esmena sobre els macroprojectes de Junts, que parla directament d'ampliació de l'aeroport, paraula que es va evitar en l'acord amb Esquerra, que posa un termini més curt per aprovar definitivament el pla director del Hard Rock, perquè fixa en el primer quatrimestre de l'any, i això, diguem-ne, suposaria pel govern aprovar el PDU del Hard Rock a les portes ja, de les eleccions municipals, a banda del conveni de la B40, que s'ha de fer abans del 31 de març. Per tant, diguem-ne que la qüestió de la renda bàsica, el que busca el PSC és colar-li un gol al govern just abans de l'aprovació definitiva dels pressupostos, i aleshores ja sí començar la salvatge campanya per les eleccions municipals.
A veure, Manolo.
Jo trobo que aquí s'estan produint una sèrie de creuaments d'idees i de circumstàncies també. Jo no estic d'acord en que a vegades els pactes es facin contra altres. Val? A mi no m'ha agradat mai això. I a més és un tema que jo considero que prostitueix la política i sobretot la democràcia. Els pactes no poden ser contra. Han de ser sempre en virtut d'interessos comuns i generals. I aquí hi ha una deformació de la política, una desvirtuació verdaderament brutal de fer pactes contra. Això comença amb l'il·lustre Artur Mas, vull dir que em sorna, l'il·lustre Artur Mas i el pacte del Tinell. I ahí se posa una línia vermella al Partit Popular, que l'ha condemnat a Catalunya i que no ha aixecat encara el veto. No? Encara està el veto posat al Partit Popular. Segon, no hi ha un tracte equivalent en l'altre costat, és a dir, amb els comunistes, si se van revestir del nom de comuns, però és igual, són els comunistes. I ahir, no? És a dir, hi ha una visió anti en una part i no hi ha una visió anti en l'altra, que seria equànim, dir, no volem els punts extrems. Vale, suposant que el PP fora el punt extrem. Aleshores, què passa aquí? Aquí hi ha hagut convencionalismes. I jo tinc... Soc advell i conec històries, eh? Jo crec que ho vaig dir un dia aquí, si no ho vaig dir, ho repeteixo. Si ho vaig dir, ho repeteixo. A vegades se construeixen solucions de pacte a través d'interessos estrictament econòmics o d'interessos personals. L'any 80 va haver el pacte de Jordi Pujol i d'Eriol Barrera, se'n recordeu, no? I va haver el primer govern que compartia un, el Parlament, la presidència, i l'altre, la Generalitat, el govern. Allò va valdre 20 milions de peles, que es va pagar el Foment. i això ho publicaré molt aviat, estic escrivint els capítols corresponents.
Per evitar que hi hagués un govern d'esquerres.
Exactament. Exactament.
Amb comunistes.
No, exactament. Sí, sí. No, és que estic fent un anàlisi, No em veus un costat o l'altre. Estic fent un anàlisi. Per tant, aquí hi ha intrahistòries que no tenim clares. A mi pareix un escàndol que si el Partit Socialista Català, el PSC, ha guanyat les eleccions, se'l margini. Vale? Se'l margini. I que tingui que anar a la cua. Quan ha guanyat les eleccions, com en el seu dia va passar els Ciutadans. El que passa
és... I amb Artur Mas? De Convergència i Unió va guanyar, Artur Mas va guanyar dues eleccions, eh? Sí. I el van marginar, van enviar a l'oposició.
Sí, senyor. Bueno. Sí, senyor.
Però escolta, però és que el sistema parlamentari que tenim és així.
Jo no dic que no sigui així.
La senyora Ayuso
no va
ser presidenta,
sí.
Havent quedat segona, del senyor Gabilón.
Jo no dic que això no sigui així. Jo dic que a mi això no em sembla sèriament democràtic.
Però hauries de canviar el sistema.
Bueno, escolta, el senyor Aristòtil, que va ser el que va parir la idea de la democràcia, parlava de l'aristocràcia. Què volia dir l'aristos, kratos? Volia dir en grec el govern dels millors. Estem vivint una misèria política veient el govern dels mediocres si arriben. Per tant, aquí n'hi ha que revisar moltes coses,
Socialista, ara no està...
No, aquí n'hi ha que revisar moltes coses, I a mi això de les línies vermelles no m'han agradat mai. Per tant, ho sento molt. Els pactes contra no m'agraden. Els pactes pro, sí, però pro és la comunitat, És el benefici general, I això, en fi, potser estigui equivocat, però té una visió profundament cristiana, tomista...
Aquesta gent que està fent la campanya de les municipals, només amb un missatge, i és, fem fora la Colau i no pactarem mai amb la Colau.
És que ha fet molt barbaritat la Colau, eh? És que ha fet... La Colau no ha mirat el bé comú, Ha mirat la seva ideologia aplicada...
Això ho penses tu, hi haurà gent que pensa que no.
No ha mirat el bé comú.
Per tant, et sembla bé que es faci una campanya amb un candidat que digui jo no pactaré mai amb
la Colau? Jo faré campanya contra la senyora Colau. Jo ja li dic Colau Caos.
Això que estàs fent és...
Colau Caos, a mi, és axiomàtic.
Estàs fent una contradictio interna.
No cap. Perquè jo no diré, si jo tinc un partit polític, que facin un pacte contra la Colau. Diré, feu un pacte per buscar solucions als problemes que té Barcelona.
Sembla bé.
Que és distint.
Clar,
però... Jo tinc una visió absolutament
tomista. És interpretatiu.
Es va fer un pacte anti-Maragall.
Sí.
No, però és que...
I van fer...
Sí.
Escolta, si Maragall era molt amic meu. Si jo vaig ajudar Maragall en certes coses.
Ernest Maragall, estic parlant ara,
Jo, bueno, és igual, jo parlo del Pasqual, però és igual. Ernest tinc bona relació amb ell.
Fa 4 anys no el van deixar ser alcalde.
No, jo estic d'acord. I saps a qui vaig criticar? Saps qui vaig criticar? I em penso que va ser en esta emissora. Vaig criticar durament el senyor que jo havia votat. I el que jo havia apoyat.
El senyor Valls.
Exactament. Va aparèixer una granujada del senyor Valls. I, per tant, soc coherent amb allò i no exigiria nada.
Res, jo només volia afegir que, clar, tot és interpretable. O sigui, Trias pots dir que està fent una campanya en contraposició i, per tant, en contra de Colau, i pots dir també que el senyor Trias està fent una campanya pro defensa del cotxe, pro defensa dels macroprojectes... Exacte. Vull dir que al final és la interpretació, els ulls o el focus que vulguis posar el que determina si una cosa doncs, és pro o és contra. Jo crec que és relatiu. Però que el fil conductor que ara està imposant-se al Parlament moltes vegades és que hi ha determinats partits polítics que fins i tot traeixen els seus propis principis per posar la traveta al seu rival polític directe. Jo crec que això estem parlant de coses diferents. És a dir, que Junts arribi a votar o no a votar a favor d'una llei que ells mateixos han impulsat amb Giró com a conseller, el que busca és justament lesionar el govern a costa de no donar suport a una llei que tu mateix has creat. Aquesta és la dinàmica que s'està donant
ara. I això
és incoherència,
Sí, sí, clar.
Això és una incoherència i una contradicció en si mateix.
Això va passar amb la llei del pla estadístic, per exemple, que hem anat veient des de que Junts va sortir del govern una pinça constant, reiterada i sostinguda en el temps amb el Partit Socialista al Parlament perquè el govern de Pere Aragonès pagui la minoria amb la qual està governant? Sí, aquesta dinàmica s'està donant. Que aquesta dinàmica es pot arribar a traslladar a què passa amb la presidència del Parlament? Veurem, no, perquè
és l'escenari on anem. Cas que la sentència del TSJ sigui condemnatòria pel que fa a la inhabilitació de la Laura Borràs. Que ha tornat a la vida... No, ja no tenim temps, però es va acomiadar de la vida política amb un tuit i ha tornat a la vida política amb un altre tuit.
Sí.
Va fer un KitKat, però un parèntesi...
Sembla que la sentència anirà ràpid.
En idioma boomer va fer un KitKat.
Es parla de 15 dies, vull dir que... Aviam.
Sincerament, no ho sé, però si arriba en plena precampanya de les municipals, no serà innocu per Xavier Trias. Tant si la sentència és condemnatòria com... si la sentència és absolutària.
Sigui la que sigui, correcte. En fi, aquí estarem per explicar-ho. Si és en 15 dies, millor, perquè així tot recordarem el que va passar amb el judici, no? Perquè al final els problemes a vegades amb les sentències, que quan surt la sentència no te'n recordes ni de com havia anat el judici.
Jo crec que aquest cas és molt senzill i no ens en oblidarem.
No. I és prou senzill com perquè sigui ràpid també fer una sentència. A favor o en contra, vull dir que jo crec que tal com ha anat el judici... hi ha el que hi ha. Sara, Manolo, David, un plaer, com sempre. Bon cap de setmana, que farà molt bo. Aprofiteu-lo, si no treballeu. Publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a Càritas.Barcelona al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Càritas, sempre al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Apa, aquí. Tot bé, Mercè Raga. M'he trobat aquí una mena de gremlin barallant-se amb els cascos.
La bufanda.
Cap, mare meva. Tot bé, Olga?
Bé.
Tu digna, amb els cascos on toca, així.
Avui sí.
Així, què vols dir, avui sí?
Que mai se sap, escolta'm.
Ai, ara sí, Mercè?
Ai, sí, ja, no.
Bon dia, espera, encara no, que encara queda algun cabell o no toca.
Molt posat, ja està.
Avui és Sant Madí.
Sí.
Si algú veu el Joan Trias a cavall pel carrer Gran de Gràcia, que...
Saludeu-lo.
El saludi de part nostra.
I el Didac, no?
I el Didac, és veritat.
Són ells, no són dobles, són ells, els originals.
Són ells. En fi, Sant Madí.
Sant Madí. Escolta,
la festa del sucre.
Sí, molt, no? Molt de sucre.
Molt bé, molt. A favor. Aquells caramels en forma de xumet que van tan buscats.
És veritat. És veritat.
Amb aquests mai...
No?
No. És que no són gaire dolços.
A veure, de tot el que cau, no?, a Sant Madí...
Sí.
era el gran buscat. Premi gran, no? Era algun palote, algun palote, sí. I xumets d'aquests
que havien de totes maduixa. Les mides.
Els palotes, per cert, que ara molt pitjor, eh? Com que tenen molt més sucre.
Ah, sí?
Sí.
Bueno. Jo molt a favor, eh? Podríeu obrir allò... Sí? Sí, no, no, que la gent escrigués palote sí, palote no.
Jo sí, però menys sucre.
No, no. Ja hi som.
Bueno, escolta, i, no, i la veritat que has dit que hi ha gent que és un professional de recollir caramels, que van amb els paraigües oberts.
El que calgui.
No? Tot el que calgui, tal qual. I que et duri tot l'any. Va, vols musicar un duel que et portem?
A veure.
Boníssim avui.
Sí?
Sí. És un duel entre dos excompanys de grup.
Les fotos de les xarxes, bueno... Sembles l'Àngel Quisto, tu.
Qui? Jo?
És una pinta així com de domadora. Clar, com la veig aquí en blanc i negre. Però si això fos negre i vermell, ja et veia amb els lleons.
És veritat.
Trobo que vaig molt ben pentinat.
Jo, la veritat, prefereixo comentar la de la Marsdeca, la meva.
Tu no. Bueno, tu, doncs, bueno, te manaria un cafè amb llet aquí a la Sador de Lugo, em sembla.
Crec que sí. Mentre no et canti, va tot bé.
Vinga, Mercè. Posa música.
Arranca. Ai, va, que jo sóc Peter Regabriel amb el seu celebradíssim Sledgehammer. Clàssicot.
Sí, sí, i tant.
Com fa pinta que ens quedarem amb el de la Mercè, el trepitjo ràpid.
Ah, sí? Tu creus?
Sí, imagina't.
Home,
que
el
això
teu
meu...
és un tros de clàssic, d'aquests xulos.
Un superclàssic dels 80, In the Air Tonight.
Sí.
Del bateria i cantant Phil, això és el millor. Colgins.
No t'agrada gens, no?
Phil Collins? No puc.
No pots amb ell, no?
No, no.
Si a mi em passa el mateix amb Peter Gabriel, llavors que bueno, no et passi.
No pensis que amb el Peter Gabriel...
Que no et passi, que acabis guanyant, bueno, saps?
Si, això passarà.
Si guanyo, Pol,
ho sabem tots.
És veritat que els dos sí. es van tirar l'àncora als 80 i es van quedar, saps? El temps
allà
va seguir i
es
ells,
van allà.
I ells es van quedar allà.
A la Gènesi.
Però, sí.
A la Gènesi, correcte. Complicada decisió
no,
per
no, no,
Pol Marçà.
No, és que no, no. És que no m'agrada gens el Peter Gabriel, saps? Phil Collins tampoc seria el...
Però, no, però digue-ho.
Que hi passi moltes hores,
Pol,
però...
va, tira. Cap problema.
In the night.
In the air tonight.
Ah, in the night, in the air.
Mai pensaria...
Que guanyaries que gràcies re a Phil Collins, no?
Que m'agradaria fins i tot guanyar
sí.
Phil Collins.
Jo sí que ho sabia. Phil Collins.
Doncs apa, vinga. Escolta'm, amb el Phil Collins, si no us agrada, fan la transició ràpida, sonarà,
super,
sonarà
no, és
poc.
Un tros,
no
és, un tros de
no
tema,
és la més...
És
sí, està bé, està. És no és la millor de Phil Collins,
sí.
Crec.
Bueno, està al pòdium, vull dir, és un ritme potser que
estic
no encaixa
d'acord
ara.
Que no hauria entès massa, sí, però ni aquell moment tampoc encaixava, tampoc encaixava massa, saps?
Sí.
Però llavors era modern i ara és antic. Bueno, és igual, no passa res.
Ja està.
Escolta'm, el Mirall ja s'ha dit que farà un cap de setmana...
Radiant, no?
Esplèndid. O sigui, que jo us aconsello que feu el programa ràpid, i el que diu molt, vale?
Gràcies.
Gràcies.
Bon cap de setmana, fins dilluns, al punt de les 8 del matí. Oh,
Al matí, a Ràdio Estel.
4 minuts que passen. De 2:15. És que m'he dormit escoltant aquesta cançó, disculpeu. Ara sí, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Salutació especial a Sant Medí, ja ho deia el Pol ara mateix. Fins a 2:15 del matí, aproximadament, les diferents colles de Sant Medí, entre ells el Didac i el Joan Trias, participen en aquest cercavila pels principals carrers i places dels barris de Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi i la Bordeta. I, d'alguna manera, doncs, avui arriba als carrers de Barcelona la festa més dolça de l'any. Vinga, dolços, vinga, glucosa.
Demà saps què passa? Que vas caminant pel carrer i se t'enganxen a les sabates.
Sí. Això ho deia l'Isabel de Tresoreria, sí. Sobretot la gent de Gràcia, no? Sí. Perquè és allà on es condensa més.
I els taxistes deuen estar contents, perquè aquestes rues col·lapsen tots els carrers i no hi ha qui passi.
És veritat,
també és veritat.
T'ha passat això? Sí. Jo soc expert en enganxar rues i carnavals.
A no ser que tinguis un taxi volador.
Ah, això veus, el futur ja és aquí.
Clar. El futur ja és aquí, com també la part magazín del matí a Ràdio Estel, l'Olga Vallejo, la sots direcció. Bon dia, Olga.
Molt bon dia. Ui, sí que estava a prop del micro.
M'he espantat jo.
Marta Jarque.
Hola, bon dia.
Uri Francisco.
A Maria.
Darrere el peixeran David García. I el contingut digital, Eva Cervera, Mercè Mondelo, Vanessa Carrasquilla i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. Nois, no sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial del que passaria si els gats i els gossos tinguessin dit polze.
Okay.
Què? Sí, saps què ha passat aquí?
No ho hem entès, Mercè.
Hem anat polze, dit polze.
Sí,
llavors que poguessin fer l'OK. És que anava acompanyat al guió una imatge, perquè entenia que potser seria complicat d'imaginar. Però, mira, hem tingut un matí bastant...
No, però ja ho has explicat
complicat,
bé,
complicat, ja. Llavors no m'ha donat temps, però que sapigueu que si aneu al meu escriptori trobareu un
doncs
gos
ara,
amb el
ara quan pugem ho miraré. Sí, però a mi m'ha quedat clar, eh?
Us ha quedat clar?
Tampoc crec que el món canviés massa si els gossets i els gatets tinguessin...
La teoria del caos, eh?
Perquè amb un no fa res.
El una mariposa puede provocar un tornado en no sé dónde.
Clar.
Però amb un dit no fas poca cosa. En necessites com a mínim un segon per fer la pinça.
Però quantes coses pots fer? Penseu una cosa, vale, pots fer l'OK, no amb el dit polsa, pots fer l'OK, pots fer també l'OK d'una altra manera.
No, perquè així ja necessitaries el segon dit.
Bueno, sí, però...
Pots fer autostop, Mercè.
Però representa que ja el tens, no? Pots autostop.
Pensa tot el que escrius amb un polsa.
Clar.
Pots aprovar o suspendre el rodolí.
Bé, potser sí, és veritat.
Podries també. Són moltes coses, eh, Jarque?
Sí, sí, és veritat, és veritat.
No. Sort que tenim el Dia Mundial del que passaria si els gats i els gossos tinguessin...
Tot això s'ha de tenir en compte.
Un dit polsa.
El magazín del matí
és molt agraït i ho estic passant teta.
A Ràdio Estel.
Vinga, que avui el magazín val molt, molt la pena que estigueu amb nosaltres fins al final del programa, perquè passarà de tot. A partir de les 12, Maria Belón, la supervivent del tsunami al sud-est asiàtic, per ser en qui es basa la història de la pel·lícula de J. Bayona, Lo Impossible, estarà amb nosaltres al magazín. Olga, és increïble. Ja fa 10 anys de l'estrena d'aquest film.
Sí.
I demà l'Aribau Cinema acollirà doncs aquest desè aniversari que comptarà amb la presència del director, J. Bayona, presentant aquesta pel·lícula i el testimoni de la Maria Belón. Tots dos participaran en un col·loqui i en acabar la projecció, no? Però abans, la metge i psicoterapeuta estarà amb nosaltres al matí i amb ella conversarem sobre el sentit de la vida. I clar, seguidament estarà amb nosaltres també la Pi Bernat, com cada divendres, que avui ens demanarà la paraula sequera. L'Anna Prisma Grinyà amb les seves coses. I a 12:15... Vull saber... A veure, l'Oriol de Ramon, Berra i en Xavi Coca, el Coca, són els tiets, els nostres tiets, els de sempre. Els estem escoltant amb Coti per Coti, que és el primer single del seu nou àlbum, Epic Solete, que doncs, s'ha publicat avui mateix. Ha sortit avui mateix al mercat. I abans de la una vindran al matí a presentar-nos el seu nou disc, avui al matí a Radio Estel, Els Tiets.
I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus diners l'han tremat, a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu... De l'1 al que surts amb mi aquesta nit.
Bé, bé, els tiets s'hi estaran amb nosaltres.
Ho té tot, sardana, reggaeton... Toquen tots els pals.
Tots, tots.
Com els tiets.
Ai, són de Mataró, que és el més important. Sí. I els divendres, ja sabeu que ens agrada posar-nos ben còmodes per gaudir del vi i la gastronomia de casa nostra. Ai, amb una secció que, com ja sabeu, compartim cada setmana amb l'Eva Vicenç, directora de Badaí, que avui, atenció, perquè la tenim en ruta, Marta
sí.
Harque.
Sí, al País Basc.
Carai, doncs connectarem amb ella per saber què ja està fent l'Eva Vicenç. I a la part final del programa tindrem el Serra, amb les estrenes que no ho són. I, de fet, avui el nostre expert en cinema ens porta aquelles pel·lícules d'Olga Ai de por, que es van gravar amb un baixíssim pressupost.
No sé si em podré quedar, eh?
Però...
ja m'estic posant nerviosa.
Sí, mira, escolta això.
Hay un modo de salir de aquí.
No, no hay.
Pues saldré. Si encuentra
la salida,
recuerde.
Recuerde.
La cruz.
La cruz.
Marca la situación del tesoro.
Ay, Déu.
No sé quién es.
Sou.
Que empiece el juego. Sí.
Empieza el juego.
Val, val, val. Doncs pensava que era Sou, després dic, no, és Sou.
Doncs
sou.
Es veu que és Sou.
Sou. Sí, i amb un Sou molt baixet es va gravar. I encararem la recta final del programa.
Vale.
Ara sí. José, treu tot. Arriba...
Avui.
La gran final.
Estem a tope, eh?
Això sí que posa nerviosa. I no, les pel·lícules...
És demà, eh?
El calçat, per favor,
demà,
el calçat.
Eh?
A menys de 24 hores.
Cap fred.
Avui, a l'estudi de Radio Estel...
Sí, sí, venen.
Tindrem l'enemic a casa. L'estudiarem. L'observarem.
Home.
I sobretot, Olga Vallejo... Volem aprendre-ho tot bé.
Necessitem.
Última hora, eh? Fer els deures última hora. Ja
perquè
és això.
Estem patint una mica. I a la part final del programa, com dèiem, l'enemic a casa, Marc Aixeques, soci, jugador i fundador de Curling Park, Vallvidrera Park. I, nois, amb el nom de la persona guanyadora de la cistella Capravo, com sempre arribarem, si tu vols, a les dues del migdia.
Al matí... A Ràdio Estel.
Fet el repàs dels continguts 332, va, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
A veure, Olga Vallejo, com es presenta l'actualitat a aquesta hora? 10:42.
Doncs mira, per fi ja ha arribat el dia de fer balanç del mobile. Tots els dies aquí amb l'última hora. Avui, balanç, el dia després del final d'aquesta 17a edició. Balanç més que positiu. La previsió era amb 80.000 assistents i ha tancat amb 88.500 visitants de 202 països amb un impacte econòmic de 350 milions d'euros i la creació de 7.400 llocs de treball. Més enllà dels quartos, el més destacat ha estat el 5G, la intel·ligència artificial i la realitat virtual.
Alguna cosa a afegir?
No. Tot allò dels gossets, la de la... Clar, l'ID dels gossets, sí, no se'n parla? Important.
No ha estat el més destacat.
Ai, Harke.
Doncs mira.
Però a veure, aquí...
Ho hem dit, aquí.
Has viatjat.
Hi ha intel·ligència artificial.
També et dic que poques vegades un balanç d'un congrés així és negatiu, oi? Vull dir que normalment sempre es fa una lectura positiva i...
A més, parlen de la creació de llocs de treball i no parlen de la...
Posterior. De les llagostes.
La posterior destrucció d'aquests llocs de treball.
Per cert, parlem de més xifres, perquè 1.500 euros és una, podríem dir-ho ja, és una de les xifres del dia?
Sí, segons el darrer informe de l'àrea metropolitana de Barcelona, que calcula el salari de referència, que són els ingressos que necessita una persona per arribar a final de mes a Barcelona, pagant vivenda, aliments, roba, transports, despeses extraordinàries, vaja. Doncs el que necessita són... més de 1.500 euros mensuals. En concret, 1.597 euros nets al mes.
Estupendo.
Per això, per una llar unipersonal. Si és una persona amb fills, pujaria a 2.454 euros. Si són dos adults, necessitarien entre els dos, per tant, salari per llar, 2.195. Si és una parella amb dos o més fills, que jo això no ho acabo d'entendre, perquè d'alimentar a dos, a tres fills i vestir-lo... Però vaja.
Donde comen dos.
Sembla ser que amb 3.362 euros per llar en fan prou. El que es desprèn és que l'habitatge es destina de mitjana al 34% del sou, que supera les recomanacions dels organismes econòmics, que és que no es destini més del 30% dels ingressos a la vivenda. I si sumem els subministres, no s'hauria de superar el 40% dels ingressos, que, per descomptat, se supera la majoria dels casos.
Olga, titular, que t'hagi fet llegir l'entrevista.
A la tardor, un enciam costarà 15 euros.
Carai, tu.
Això aquí, a casa nostra, no et pensis que estem...
Que
és una notícia
lluny.
Dels Països Baixos. No. Ho llegim al País, a l'apartat Catalunya. Els agricultors del Baix Llobregat alerten que sense pluja desapareixeran les explotacions. També diuen que si tot segueix com fins ara, serà la misèria pel sector i també pels que haguem de... vulguem ser consumidors de fruites i verdures. La presidenta de Barcelona de l'Associació Agrària de Joves Agricultors demana que es construeixin més dessaladores i estacions per crear aigua regenerada. Expliquen que, clar, des que dimecres es va decretar la fase d'excepcionalitat, s'ha de reduir un 40% l'ús d'aigua per tasques agrícoles i que fins ara, gràcies a l'aigua regenerada, que n'hem parlat a vegades,
sí.
Que no ho acabem d'entendre, però de l'aigua regenerada, que representa el 25% de l'aigua de rec, el 75% restant és aigua de riu, doncs han anat fent sense problemes, però que els preocupa i molt si segueix la sequera a llarg termini, perquè llavors hi haurà més restriccions.
Dius, però, que Zona Vallejo t'ha sorprès una altra xifra.
És que Espanya aboca cada any escombraries que ocupen com 800 camps de futbol, que quan et diuen hectàrees no saps, però un cap de futbol...
Sí que tens la idea, eh?
Ja, doncs ja. 800 camps de futbol. Aquest és el titular que llegim a La Vanguardia. Això són 10,9 milions de tones de residus municipals que van a l'abocador cada any a Espanya. Però el que més m'ha sorprès és que el 12,1% del total dels residus van directament a l'abocador i s'hi enterren sense cap tractament previ. Que això, un dia o un altre,
sí,
passarà alguna cosa, no?
Patarà.
A Espanya tan sols es reciclen el 40,5% dels residus. Són dades de 2020. M'agradaria pensar que 3 anys més tard ho fem millor. Gairebé 10 punts, aquest 40,5, 10 punts per sota del que exigeix la directiva europea, que és de 2008, o la llei espanyola, que és de 2011, que des de 2011 fins ara ja podríem haver après
sí, hem tingut
a fer-ho
temps.
Millor i arribar al 50% del reciclatge dels residus. Però vaja.
Escolta'm, calendari, perquè en ple compte enrere cap al 8M, Dia Internacional de la Dona, tenim un nou estudi.
El periòdico dedica un article a les multes empreses per no tenir pla d'igualtat que es multipliquen per 8. Segons dades del Ministeri de Treball, el 2022, les inspeccions en matèria d'igualtat, que se n'han fet 4.788 inspeccions, han trobat que una de cada quatre empreses no passa la revisió dels inspectors i han acabat amb una infracció. Recordem que les companyies de més de 50 treballadors estan obligats per llei a tenir registrat un protocol de paritat.
I aquella informació que t'hagi sorprès, Olga, quin ha estat?
Doncs que aquesta setmana la casa de subhastes Sotheby's ha venut per 20,2 milions d'euros el quadre Nena amb vaixell de Pablo Picasso.
Caram.
És un retrat cubista de Picasso. La protagonista és la seva filla, Maya Picasso, la segona, que va protagonitzar 14 quadres del seu pare. Aquest és de quan tenia 2 anys i mig. Maya Picasso va morir el desembre passat, a finals d'any, als 87 anys. Una llàstima, perquè era poc abans de la celebració d'aquest Picasso 1973-2023, dels 50 anys de la seva mort. Com expliquen a l'Ara, el quadre el va tenir Picasso fins l'any 73, quan va morir. Després va ser propietat del modista Gianni Versace, abans de vendre'l a Sotheby's per 3,7 milions d'euros. I escolta, quina diferència, de 3,7 a 20,2.
Sí, tu.
Ha sortit bé el negoci.
Per cert, aquella entrevista que no ens podem perdre avui, aquest divendres.
L'hem de llegir, sí o sí.
Sí, eh?
Mira, la contra del País, a l'escriptora Leslie Morgan, excolumnista del diari The Washington Post. L'excusa per parlar amb ella és que ha estat a Madrid, parlen del seu darrer llibre publicat, que és The Naked Truth, La Verdad és Nuda, per tant, el podem trobar en castellà, que tracta l'envelliment i la sexualitat de la dona. Ella va ser víctima de violència masclista, va escriure sobre l'experiència uns anys després al llibre Crazy Love, però el que més m'interessa a l'entrevista és quan li pregunten pel periodisme. perquè ella va ser directora gerent de la revista The Washington Post. Li pregunten sobre possibles models de negoci periodístics que siguin sostenibles. I diu que més enllà dels possibles models, que necessitem els periodistes, que no hi ha cap societat que pugui funcionar sense una premsa lliure i independent. Està convençuda la Leslie Morgan que si algú digués tindré periodistes i escriptors ben pagats i farem un diari, per tant que surti cada dia, qualsevol diria que no invertiria en aquest negoci ridícul des del punt de vista de beneficis econòmics, però que el periodisme és essencial per la humanitat. Que està bé.
Està molt bé.
Ho digui una escriptora, periodista, sí. I que nosaltres ho recordem i posem en valor la nostra feina.
A la contra del país d'avui, eh?
Sí.
Què t'ha fet somriure? Va, un somriure d'aquells...
No sé com, però...
Èpic solete.
M'ha fet, sí.
De divendres, de divendres.
Va, els tiets.
Mira, és la Flavita Banana, al país. La vinyeta, veiem un grup de gent, són manifestants, sostenen unes pancartes, no veiem que reclamen, perquè el plànol és com des de darrere. Val. Estan davant de la porta d'una fàbrica, possible deduïm que és el seu lloc de feina i estan reivindicant i al davant tenen el director. Dic director i no CEO perquè és un senyor... Perquè és un senyor que és el director.
Sí.
Ja està.
I perquè té més de 60 anys. Si
ah, doncs així, clar.
40, no diríem CEO, no?
I què diu, què diu?
I el senyor, el director de l'empresa, diu... A ganar-se el pan! I un dels manifestats respon... Soy celíaco. I mira...
Gràcies.
Misèries de la vida, però...
Sí, però que
m'ha no? fet riure.
Sí, enmig sí. de tanta misèria, com deies. Per cert, el que tothom hauria de saber avui, què és?
Home, doncs que a Espanya hi ha més de 9 milions de gossos registrats.
Ai, home, pobrets.
Una xifra que supera la població infantil. Que això ja ho hem dit diverses
això
vegades.
Això ja ho sospitàvem,
sí, sí. No us penseu que Catalunya és la comunitat que va contracorrent d'aquesta tendència.
No.
No, nosaltres també. Sí. Però el que tothom hauria de saber és que hi ha empresaris que tenen vista i tenen clar l'enfoc que cal donar al negoci perquè vagi a tota màquina. Un exemple. Els germans Artero han multiplicat ingressos i estan obrint noves filials al Regne Unit i França gràcies a aquesta falera pels gossos i l'amor a aquests animals de família. Artero és una companyia dedicada al disseny, fabricació i venda d'articles de perruqueria i cosmètica...
Digo.
Per a mascotes i les persones no compten gaire, però per a mascotes sí. I persones. I facturen 20 milions d'euros, un 150% més en 4 anys, i sembla ser que ha guanyat mercat bueno, gràcies als clar. Animals.
I gràcies no, a que aquí persones. El programa en van parlar.
És veritat.
Home,
Artero.
Per l'amor de Déu.
És veritat.
Home,
són ells. Ah,
doncs mira.
És que allò era com l'Eurovision dels gossos. Era un festival
més,
increïble. Recupereu
sí, sí.
l'entrevista perquè és espectacular.
Clar.
Aquest mundial de perruquers de gossos que organitza Artero.
Artero.
Sí, vam poder parlar amb ell i és extraordinari.
150% ai, sí. més de facturació en 4 anys.
Déu-n'hi-do.
Uns visionaris. Tu és que s'ha de tenir vista. Què fem fent ràdio? Ah, no, que el periodisme era necessari per l'humanitat. Que m'havia despistat.
Bé, gràcies a nosaltres ho expliquem, mira.
És veritat.
Molt bé. Acabem amb música a la zona Vallejo.
Sí, divendres, dia d'estrenes i llançaments, cinemes, sèries i musicals també. Ens hem quedat amb el Prometo no olvidar de la Casa Azul. Hipermelòdic i música de ball eufòrica, així el presenten al seu segell discogràfic Elephant Records, com sempre un regal, mira, ens fa somriure.
La imatge del dia.
Va, imatge que ens il·lustra sempre a l'Uri Francisco.
Mira, avui podreu triar entre tres imatges.
Carai, tu,
la instantània del fotògraf Dani Duc, que podreu trobar a la portada de La Vanguardia, o la imatge que signa Javi Fernández a la portada del periòdico, o, si ho preferiu, la foto de Kiko Huesca a la portada del diari Ara. Podeu escollir la que vulgueu perquè les tres imatges destaquen el triomf del Barça al Bernabéu.
Jo era trampa, eh?
Molt ben jugat.
Això era com el thriller-ho, eh? Que ja la pilota està...
Sempre sota... toca.
Exacte.
Què més vols?
Que va ser un partit de 0-9, no?
Mira, mai un partit tan avorrit i ofensivament ja intranscendent
m'havia
generat tanta felicitat.
Em vaig avorrir molt, eh?
És que
Estem davant del somni d'un tribunero. Si el partit deia que hagués estat una final de Champions, seria l'home més feliç de la història de la humanitat. Per què?
Per què?
Perquè per una vegada a la vida el Barça guanya el Madrid de la mateixa manera que el Madrid sol guanyar els partits importants. Voleu dades?
Ho estan comanant, a l'Uri, aquestes.
Això és informació, no és opinió.
Però a veure, que no vam fer el gol al minut 93.
No.
És l'única cosa que falla, l'única.
Però és igual.
Val a dir que els blaugrana van fer un partidàs defensiu, Araujo va anul·lar a Vinícius, fins al punt que els blancs no van aconseguir disparar ni una vegada entre els tres pals.
Perdona, i Ter Stegen també hi va tenir alguna cosa a veure. Sí. Que ningú parla de Ter Stegen, però té un braç com si fos de cer.
Una viga de ferro.
És que és molt fort.
Sí, sí. Mira, els blaugrana van xutar, però dos cops a porteria.
Dos cops només,
El Madrid cap, el Barça 2.
L'encert.
Sí, sí. Els dos xuts són obra de que sí, que això també ens dona una mica el pols de com està el pati. Però,
perdona, de qui has dit?
Sí, home, sí. Exacte.
Que se'l va trobar fet, el gol.
Autogol de Militao, al minut 26, massa d'hora pel meu gust, com deia l'Olga.
En pròpia porta.
En pròpia porta, i a més amb actuació del VAR.
Sí.
Perquè el VAR primer, o sigui, l'àrbitre l'anula per fora de joc.
Sí.
I llavors el VAR el revisa i dona gol, que és com la manera més patètica de celebrar un gol.
M'encanta però... com el celebra Rafinha, com saltant.
Com si ja, no pots estar orgullós.
I a més un gol que no només és en pròpia porta, sinó que és fruit del rebot entre dos defenses del Madrid. Sí. Lleig,
però... I el més preocupant de tot, que és el malson de tot, corifista, que és que el Barça va perdre la possessió de la pilota. 64% pel Madrid, 35% del Barça.
Sí.
Només em va faltar que el gol en pròpia porta fos al minut 97, que això hauria sigut rodó.
El que deia l'Olga. Sí.
No sé què passarà d'aquí un mes, el partit de tornada, però després de l'avorridíssima felicitat que vaig viure ahir, crec que ja tant me fa. Deixeu-me disfrutar del moment, sisplau.
Doncs va, aquests segons per disfrutar d'aquest Diari de Champions, que ens ha anat molt bé, però és que avui tenim la nostra corresponsal al Regne Unit per explicar-nos aquella història, una història que té nom propi, es diu Aaron Robinson.
Sí, posem-nos una mica en situació, va.
Vinga. Què fem, aeròbic?
A veure, és una música que activa una mica la sang, ens convida a moure, ens ajuda a escalfar, perquè, efectivament, Olga, el contingut que avui us porto és d'alta intensitat.
No esperava menys.
I és que a aquestes hores del matí, quan són les 11, l'Aaron Robinson ja ha completat la seva marató diària.
Que
Per cert, nota al marge, aquesta cançó es diu Sanchi Himna, de Darío G, i el videoclip, i corren uns homes pintats de lleó per la sabana molt estranys, no us el perdeu? No. Això és una nota al marge,
No,
mireu-lo, recupereu-lo. Però ara va, tornem a l'Aaron. Des de l'1 de gener d'aquest any, aquest bon home, com dèiem, corre una marató abans d'anar a treballar.
Com ha de ser?
Per fer-ho, es lleva a les 3 i apreta a córrer els 42...
Un moment, a les 3 de la matinada.
Sí, sí, es lleva a les 3 del matí. No,
és que valia la pena
remarcar. Exacte, i corre, es lleva a les 3, content els 42 quilòmetres diaris que s'han convertit ja en la seva rutina i que són, per l'Aaron, el seu millor moment del dia.
Clar.
Que el grisot ha de ser el seu dia si el millor moment és córrer els 42 quilòmetres.
A les fosques, a més a més.
Home, a les fosques i amb el fred de Londres, perquè aquest home és de Londres. Mira, mira.
Veig com corre.
És que això és el que es posa ja a les 3:10, ja té això posat a les orelles.
42 quilòmetres?
Això sí, val a dir que aquestes maratons diàries les fa per una bona causa. Corre a favor de Hope for Justice, una ONG que lluita contra l'esclavitud moderna. Una cosa que a mi em sembla una mica contradictòria, perquè l'Aaron fa la seva marató diària acompanyat dels seus dos gossets, l'Inca i el Robert, que pobrets, jo penso que deuen estar desesperats, si tinguessin dits, el dit polze, que avui és el dia,
cap
farien
baix.
Cap avall, perquè no poden.
No podríem. Això sí que és una esclavitud.
L'1 de gener els hi devia fer gràcia, que el seu amo els portés a voltar, sí. Però hores d'ara ja deuen estar desesperats pagant el cel a l'amo perquè l'amo els deixi...
Va comptant els dies.
Els permeti fer una mica el gos al sofà de casa.
Mai millor dit. Va,
pobrets.
Que arribem... Pobrets, sí. Arribem a les 11, com sempre, ho fem amb música.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com. Yeah.
Mans,
per favor. Va, rotllant. Posa't
així.
Olga,
tu guies.
Com va això? Farem un...
Vinga, agafadets de les mans. Reggaeton i sardana units amb aquesta cançó dels Tiets, que actuaran el 25 de març a la Sala Apolo. Ja està, perquè és una mica ridícul.
Un dia més.
A la Sala Apolo de Barcelona. Però abans estaran a nosaltres, cap a 1:15, presentant-nos el seu nou disc, que conté cançons com aquesta, Coti per Coti.
Per tant, tu no creus.